El matí de Catalunya Ràdio.
I si és dilluns, és el moment de lectoràlia de lletres, de llibres, de literatura, d'alimentar el cervell. Màrius Serra, bon dia.
Bon dia i bona hora. És temps de cultura que convé.
Que convé.
Ara més que mai convé.
I de tant, perquè a més l'altre dia comentava amb algú que quan llegeixes i fas silenci i et connectes amb les paraules, trobes refugis, no?
I tant.
I d'això es tracta. I avui has convidat, jo deia, tu deies, avui hem convidat l'emperador,
sí.
Jordi Coca. Jordi Coca, bon dia.
Bon dia, Déu-nos en guard, això de ser
l'emperador. Tu vas escriure una novel·la que es deia l'emperador i ara ets l'emperador, Jordi Coca.
Molt bé, doncs encantat.
Escolta, en temps de crisi dels reis,
sí.
Doncs està molt bé
molt
tenir un emperador.
Tenir
francament.
Per sobre.
I més si és un emperador literari. Cinc bons motius per llegir l'emperador de Jordi Coca, Màrius Serra. Vinga.
Vinga. Mira, el primer és perquè és una novel·la, però és una faula també sobre allò que els cursis potser etiquetarien de creixement personal, eh? Però en aquest cas, el creixement és d'un noi anomenat Suen. Segona, perquè reflecteix amb molt d'encert la mítica delicadesa oriental sense eludir-ne mai la crueltat i la brutal escala del poder com pertoca imperial, que té una escala molt gran. Tercer motiu, perquè l'estil enunciatiu que gasta en Suen li atorga aquest aire de crònica. Et llegeixo la primera frase per dir que és com entrem moltes vegades en una novel·la. Jo, que sóc conegut amb el nom de Suen, vaig iniciar aquest viatge per tal de veure el nostre venerable emperador. Hi ha declaració d'intencions que engega aquí i diu, a veure, ara m'explicarà un camí, i en efecte t'ho trobes. Quart motiu, perquè l'emperador defuig les servituds de la novel·la històrica i es limita a situar el relat en un entorn cultural creïble, aquest oriental, però que va molt més enllà de dir, no, ambientarem una cosa en un lloc exòtic. I cinquena, perquè passa una prova del cotó literari gens banal. Es llegeix ara amb el mateix interès que fa 20 anys, que és quan jo me la vaig llegir per primera vegada. I per això cal destacar un rescat, el rescat que em fa l'editorial Coma Negra.
Explica en Jordi Coca que ara fa uns quants anys, de fet aquesta novel·la la va escriure fa 20 anys, li va venir una inspiració sobtada i es va posar a escriure la història, ambientada, com ens deia ara en Màrius, a la Xina medieval, seguint el viatge de Suen, un jove orfe que recorre el país, que és un espai immens i convuls per guerres, amb un únic objectiu, que és conèixer l'emperador. I aquest viatge acaba convertir-se en un aprenentatge vital de descoberta d'ell mateix, del mateix Suen. Avui anem fins a un lloc recòndit de l'ànima de la mà de l'escriptor i dramaturg Jordi Coca. Però, Jordi Coca, a veure, a tu com se't va acudir? Perquè jo ahir pensava, en aquesta novel·la, i pensava, com se li devia acudir fa 20 anys a fer entrar els lectors aquí a Catalunya en aquest viatge, no? Què et fascinava d'aquest, de canviar-nos d'entorn, canviar-nos de paradigmes i dir, va, la història d'un xaval que el que vol és conèixer l'emperador, que és la màxima figura, no? I no se't va ocórrer fer-ho amb un rei d'aquí.
No, no, Déu-nos en guard.
I un viatge més curt.
Encara hi ha categories. No, la veritat és que no ho sé, perquè els mecanismes per què et poses a fer una cosa o sents la necessitat de fer-la, potser no els vull ni saber. Però el que sí que recordo perfectament és que un dia anava a fer classe a l'Institut del Teatre,
sí.
No recordo si era perquè tenia dos dies de classe, no sé si era dimecres o divendres, no sé, però al matí, i en el moment de donar-me la clau de l'aula, de cop vaig veure tota la novel·la sencera. És a dir, aquesta cosa que explicava...
Passa'm la clau. Ara em sembla que tindrem...
Ara no va bé, perquè ara és una tarja d'aquestes magnètiques.
Ja no inspira tant.
La clau té també la seva màgia. I la veritat és que en aquell moment, això que deia el Màrius, no? Aquest Suen, que orfe, explicaves la idea de... I naturalment anava acompanyat de la certesa de que l'emperador no el veuria i sobretot que no sabia què buscava, perquè l'emperador que va trobant al llarg de tota la seva vida, perquè això és un viatge que dura tota la vida, són molts emperadors, perquè un li explica que l'emperador és un nen crudel, no sé què, a l'altre doncs, li explica que és un vell venerable, a l'altre li explica que és un guerrer absolutament salvatge, i, esclar, i ell va d'un emperador a l'altre. És la fascinació per descobrir el cor del poder.
Per tant...
El cor salvatge del poder.
El cor salvatge del poder.
Clar, perquè hi ha coses que necessàriament són salvatges i el poder té un cor i és salvatge sempre. En la Xina del segle XVII i a la Catalunya de... Hi ha una cosa que jo crec que és significativa i que també l'apuntava a vosaltres. Quan això va sortir fa 20 anys, a Catalunya vivíem en l'oasi català.
Sí.
D'aquí no passava mai res.
Tot anava bé.
Estàvem estupats.
Era tot meravellós.
I en aquell moment...
La gent anava i venia de Madrid i feien coses.
Sí, no,
I altres indrets.
I estàvem, diguem-ne, confortablement instal·lats en el nou problema, no? Sí. I llavors, en aquell moment, la lectura d'això, jo no sé com hauria ser, però segur que serà diferent de la d'ara, perquè ara aquest entorn violent, salvatge, de guerres, de crueltat, d'injustícies, de mentides acumulades, etc., doncs el tenim a l'ordre del dia de fa dies, no? I per tant, doncs, bueno, això sí que segurament té un interès al veure quina lectura diferent es fa d'un mateix text.
I la importància és en el viatge, eh? Recordeu que sempre quan parlem del viatge a Ítaca diem que l'important és el viatge, no? Aquí també l'important és el viatge a Swen, no el que vegi o no, o arribi o no, al final del seu propòsit.
Ah, o no, al final hi ha una cosa que també és significativa, que és que hi ha un moment que ell arriba davant d'un palau immens on se suposa, li diuen...
Que
hi ha l'emperador. Que no sap si hi és, si no hi és, i en tot cas quin emperador és, no ho sap. Però ell, aleshores, després de tota una vida de buscar aquest emperador, decideix que no vol entrar. I si vols és molt kafkià, eh? O sigui, davant de la porta de la muralla, diguéssim, doncs ara no vull entrar. I ell decideix que no.
Perquè ja ha crescut per dins, suficient com per valorar.
Però segurament... I acaba dient que potser vol tornar d'allò on
exacte.
Ha sortit, on potser no hauria d'haver sortit
exacte.
Mai.
Per tant, la idea és, ara ja sé, no sé quina cara té, no sé com és exactament, però sí que sé el seu cor quin és, i per tant no m'interessa i prefereixo tornar i explicar tot aquest
exacte,
procés
exacte.
Que jo he vist.
És el final de la
aquesta
novel·la.
És una mica la filosofia. Ara, clar, dit així també pot ser una filosofia de vell, saps? I allò, no, ara no vull més no sé què, però no és aquesta la idea. La idea és que hi ha un moment que la fascinació per conèixer aquest cor salvatge del poder l'has de perdre. Jo l'he perduda completament. No, en algun moment determinat m'havia interessat a través dels partits polítics, d'iniciativa, de no sé què. I llavors hi ha un moment que descobreixes que no, que és profundament repugnant i que no.
Paràgraf d'or.
No està bé el que fas, va dir Hui, ja que la teva muller va viure al teu costat, va criar els teus fills i es va fer vella amb tu. No et pots mostrar als teus amics cantant i acompanyant les cançons amb la música que fas amb les mans i aquesta parola. Però Zhuangzi li va replicar. No em jutges bé. Quan ella va morir jo estava desesperat. Però després he vist que amb la mort no ens arriba res estrany. Ens fonem en allò que és indistingible. Va arribar un temps que la massa va generar esperit i l'esperit va generar forma i la forma va generar vida. Després, la vida va generar mort, ja que l'home, com la natura, també té les seves estacions. És normal que quan algú està cansat, s'ajegui. Doncs bé, la meva estimada muller s'ha ajegut i no la vull molestar amb les seves queixes, sinó alegrar-la amb belles cançons.
L'emperador de Jordi Coca, aquest nano viu moltes aventures diferents, no?, al llarg del seu viatge, que el fan descobrir també altres formes de poder més primitiu o més a peu de carrer, no? Em sembla que s'embolica amb un dimoni, té una aventura amb uns espies, no?
Lògicament, és una novel·la de viatge, justament de camí. Per això és aquest creixement que dèiem, amb aquesta cosa que l'estira, que és el desig de dir, vull conèixer l'emperador, per tant, allò més poderós.
Aquest és l'objectiu final.
Sí,
no?
Però la saviesa, o aquí, en aquest paràgraf, diguem, és un debat del dol i l'alegria, no?, que es troba un vidu que està cantant cançons i tot, és en aquest camí on ell va fent el creixement i on arriba aquesta conclusió tan devastadora que ara en Jordi deia, de dir, no m'interessa quan arriba allà el que era l'objectiu que em va moure, no?
Clar, és curiós que tu fa 20 anys hi arribessis a aquesta conclusió i, en canvi, tu, a nivell personal, no hi has arribat fins més tard.
No, no, és que, clar, els novel·listes tenim aquest avantatge. Nosaltres escrivim a seques, sense saber què fem. De vegades la gent em diu...
Si el Swens et va avançar.
Molt. Molt. El que passa que segur, se'n va avançar, però t'ajuda a veure, és a dir, l'escriptura és un camí a les palpentes, tu vas fent, vas construint coses que no saps ben bé què signifiquen, i és després que vas trobant fins i tot una lògica en el conjunt, no? Perquè al final dius, bueno, és que escriu l'emperador, però si només hagués escrit l'emperador no seria interessant. O sigui, el que m'interessa és haver escrit els Lluïts l'any 71 i haver fet un llibre sobre el Brossa i haver escrit l'emperador i ara haver fet Califòrnia i ara està preparant una obra de teatre.
Ara
sobre,
ens ho explicaràs, això de l'obra de teatre,
el Pasqual Maragall i la Maria Aurelia Campmany. És
això,
a dir,
això,
tot és un, tot és un, no?
I quan dius tot és un, és perquè tu fas l'exercici intel·lectual de mirar la teva obra en retrospectiva, però no perquè les tinguis planificada, sinó perquè ha anat sortint de dins, això.
No la tinc planificada i encara no he arribat al moment de fer aquesta revisió de... Encara no vull arribar-hi.
No, no, però vull dir que aquest procés també personal, que això també et deu passar tu, Màrius, la gent que escriviu, que us surten les novel·les de dins, que teniu aquesta capacitat, que jo admiro molt, de construir mons i ajudar-nos a nosaltres a entendre el món a través de les vostres obres, segur que hi ha algun dia que us les mireu en perspectiva i dieu, ara m'entenc a mi mateix, no?, una mica.
Sí, jo no acostumo a rellegir-me. Ara vaig haver de rellegir això.
Fa angúnia rellegir-te.
I em fa molta angúnia, sí, perquè sí, no? Ara canviaria aquesta cosa.
És
una temptació, diguéssim. No, no acostumo a rellegir-me, però t'haig de dir que quan vaig rellegir l'Emperador em va agradar. Mal m'està el tiro.
Perquè el vas haver de rellegir per passar-lo com a negre, no?
Clar, clar. I aleshores em va agradar perquè respira una cosa que és que respira veritat. És a dir, respira sinceritat. I no sé tampoc com ho vaig fer, diguéssim, no, però aquesta primera persona del Swen, que ja vell explica això jo, que no sé què, i que va explicar les seves descobertes, la descoberta del sexe, de l'amor, del poder, de les traïcions, de la fidelitat, perquè hi ha un personatge, el Lu Fang, que és un guerrer, un militar, un autèntic militar, que aquest vol ser fidel a l'emperador, tampoc sap quin emperador, però ell li han dit que ha de ser fidel a l'emperador i, per tant, és fidel a l'emperador. I té una relació amb ell brutal perquè ell aprèn que fins i tot en la violència es pot ser de maneres diferents i que aquest és un home conseqüent, lògic, i que fa bé, diguéssim, la seva feina i és coherent amb ell mateix. De manera que són moltes coses les que descobreix i són com moltes vides que viu. Fins i tot es canvia de nom diverses vegades, perquè se sent que ja no és el Swen, sinó que és una altra cosa. Llavors es canvia de nom. I això, ara no recordo si són 3 o 4 vegades que es canvia de nom.
Sí. Jo voldria afegir un parell de coses. Un, de context. A veure, no és com un bolet que en Jordi Coca es posa a escriure en un àmbit oriental. Ell té la novel·la la japonesa, traduït, interessat en la poesia japonesa i tal, i per tant té una lògica, té una lògica. Això d'una banda. I l'altra, que fa 20 anys, quan va sortir, jo ho recordo perquè ho vaig viure en primera persona, i vull dir que hi vaig participar, una picabaralla d'articulistes, jo vaig participar-hi a favor.
És que eren tremendos. Sortia un llibre i tothom, pim-pam, pim-pam. Ara fan per Twitter.
Això sí, però no ha canviat.
No ha canviat
gaire. Ara ho fan amb 140 caràcters.
Però la picabaralla partia del fet que l'acusaven, i no només amb ell, sinó a la literatura catalana, i per tant, per antonomàcia tota la nostra cultura, d'evasiva. Perquè fan novel·les que la posen a la Xina perquè no gosen enfrontar-se a la realitat, recordo, no?
I ara que s'hi enfronten, ara és un pollastre. Sí. Només parlen d'això.
Però si llegim ara l'Emperador, amb els ulls d'ara, també, clar, com tota bona literatura, et pots referir a qualsevol realitat, per més que se'n vagi a la Xina,
És que hi ha molts comentaristes de llibres que parlen sense haver-lo llegit.
Això també.
Les coses com siguin, que crítics, entre cometes, que s'hagin llegit
aquell
allò
no,
de què
no era un crític, era un columnista entrellero, recordo.
Ja ens entenem.
Va treure Manuel Trallero.
M'ho dius de veritat.
Sí, ho dic perquè va passar fa 20 anys i va haver-hi una mica d'això, perquè ho va agafar com a símptoma, no? De, la literatura catalana ha de parlar d'elements llunyans, perquè no...
Perquè no s'atreveix, no?
Sí.
De tota manera, per les persones que ara ens esteu sentint i que esteu acostumats que cada dos dies surten llibres d'aquests, fast food d'autoajuda, que en diem, eh? D'aquests de donar-te quatre claus per ser tu mateix, aquí a l'Emperador tenim un exercici sofisticat d'aprenentatge d'un mateix, no? Vull dir que tu quan escrius aquesta novel·la no hi penses, però pot ser interpretada pels joves que, o per la gent que ho llegeixi avui, com un llibre que t'ajuda a observar la realitat d'una altra manera. Sí. No tan finalista, diguéssim,
sí,
no?
Sí, sí, no, i tant. Hauria d'ajudar allò que deia precisament Kafka, és a dir, que la literatura, una de les funcions que hauria de fer és trencar aquest mar interior glaçat que tots tenim a dintre. S'ha de trencar això i aleshores anar a veure evidentment què hi ha a sota. És una mica com el sucre de la crema catalana, no? És
a dir,
el cremat, no em sortia la paraula. Sí, sí. Llavors, trencar aquest cremat per anar veritablement al que hi ha sota, que és el més dolç i el més bo, no? Sí, sí. La literatura ha de fer això, ha de trencar. En aquest sentit, doncs, si ajuda, estupendo, perquè ha de qüestionar coses, és clar.
I vas triar la cultura xinesa perquè era una cultura que t'ajudava també a veure una manera... Ara, abans parlaves de la disciplina. Jo fa pocs dies parlava amb una persona que pertany a una jerarquia, no? Aquestes jerarquies, gent que són servidors públics, com tu deies, i que volen obeir algú que els doni ordres, però també que tingui autoritat moral sobre ells, i que deia, la meva temença és haver de complir ordres d'algú que no té els meus principis, i només haver-ho de fer per jerarquia, no? I ho vivia traumàticament, no? I em deia, si em trobo en un moment en què jo el meu ofici que l'he après per obeir amb criteris i amb valors humans i em trobo que m'estan donant ordres lluny de la meva manera de veure la vida, doncs no sé què faré, no?
Bé, el que passa que això ens afecta a tots en tots els camps, eh? Jo no sé si tots els metges recepten el que han de receptar o el que d'alguna manera ve imposat a través dels laboratoris, no? No sé per què jo haig de tenir l'atenció a 13, si la puc tenir a 14 i mitja estic igual d'estupendo i m'estalvio prendre una pastilla cada dia. Coses d'aquestes ens afecten a tot, afecten a l'ensenyament, afecten a la justícia, afecten a tot, no? Sempre hi ha un punt on el fet de viure en una societat doncs et condiciona i has d'estar administrant la relació que tu tens amb tu mateix i la relació que tens amb l'entorn. I jo, que no he volgut ser mai radical, amb res, amb això tampoc. És a dir, és una administració que has de fer de les coses. I, per tant, hi ha un moment que has de dir prou, i tal, però hi ha un altre moment que has de cedir i, per tant, et mous en aquest marge que tu has d'anar decidint sempre. No? Aquest personatge, hi ha moments que accepta coses que ell mateix el repugnen, sí, i que li resulten dures, però també sap que acceptant això aconseguirà fer una passa més en aquest coneixement del món, de l'entorn, etc. No? És complicat viure.
I ara abans deies, m'ha fet gràcia que diguessis amb tanta contundència que no ets radical. Això és però al llarg de la teva vida t'has tornat més o menys radical?
Millor.
Què vol dir radical?
Clar. Em fa gràcia, perquè tens converses amb gent, amb el pare o amb la mare, no? I els veus molt més radicals ara que fa 30 anys.
No ho sé. Jo,
radicals des del punt de vista social, de comportament humà, eh?
Sí.
No, fora la política, de comportament humà.
Sí, no ho sé, no tinc ni idea. Jo sé que, per exemple, a l'època del Pessan, estàvem en el front cultural, doncs jo era independentista, no com molts independentistes d'ara, de fa 15 dies, i ho continuo sent, i diguem-ne que des d'aquest punt de vista no m'he mogut.
Des del punt de vista ideològic no t'has bellugat.
Des d'aquest punt de vista no m'he mogut. Ara, després en l'administració del dia a dia, sí que també aprens. Jo m'he tornat més tolerant, molt més tolerant, amb les relacions, per exemple, amb les persones, no? Relacions familiars o d'amistat o de... segurament en algun moment de la meva vida he pecat d'intransigència o d'excessiva duresa, potser, no? I ara m'he tornat... Estic una mica més reconciliat amb mi mateix i això em fa estar més còmode. Però no sé si vol dir més radical o menys radical, no ho sé. El que sí que sé és que s'ha d'administrar tot.
s'han administrat totes les fronteres, totes les valles,
totes les
tanques, sí, que et trobes, no?
Fronteres està bé, sí.
Està bé.
Sí, sí, a fe de Déu que ara està bé. Has de dir, li deixem triar el número de l'Enigmarios?
Sense cap dubte.
Perquè tu saps que aquest home es dedica, a part de tot, a torturar-nos lingüísticament.
Ho sé tot del Màrius. O sigui, abans el que sí que vull dir és que aquesta cosa important que s'està ara empenyent, que sobretot consumim més cultura. És bàsic, eh? És bàsic, és bàsic.
Tenim un hashtag i tot, i fixa't si som moderns, que es diu Més que mai cultura.
Més que mai cultura.
Que s'està corrent pel Twitter dient perquè convé, per tot això que dèiem, sí, per aquest coixí, per aquest apaivagament, la reflexió, l'acció, la radicalitat també, però documentada.
I perquè hi ha una cosa meravellosa quan entres en una sala de teatre, que de cop i volta la teva vivència d'aquella obra t'obliga a pensar mentre acompanyes l'obra, que és una cosa meravellosa que a mi em passa molt més amb el teatre que amb el cinema, no? La comunicació emocional dels actors i les actrius a dalt de l'escenari fa que t'interpel·li molt més que una pel·lícula.
I et relativitza el teu punt de vista.
Triï vostè un número de l'1 al 567. Abans d'explicar-me, parlàvem d'un somni.
Doncs jo crec que ara el número que hem de triar és el 155.
Es veia venir.
L'hem de triar? El concepte tria, potser sí que l'especifiquem, que no se't malinterpreti, Jordi Coca.
L'hem d'esquivar.
Que ja ho saps tu.
No sé per què m'ha vingut.
T'ha vingut a la primera. Molt bé. L'1-5-5 i que només sigui el número del Superenigmario, si pot ser. Escolta'm una cosa. El 16 de novembre estreneu a la Sala Tallers del Teatre Nacional Parlàvem d'un somni. Explica'ns una mica això, aquesta obra.
És un text que jo he escrit a partir d'un llibre que es va editar el 1984, on es transcrivia, el Xavier Fabrés transcrivia unes converses que havia tingut el 1983 amb la Maria Aurelia Campmany i el Pasqual Maragall. La Maria Aurelia Campmany en aquell moment tenia 65 anys, el Pasqual Maragall en tenia 42, feia molts pocs mesos que havia guanyat les eleccions perquè havia estat alcalde abans, però perquè havia rebut el càrrec del Narcís Serra, i en aquestes converses es parla una mica de tot, no? I aleshores, a partir d'un moment determinat, el Teatre Nacional em fa l'encàrrec de si vull fer això. Jo dic sí, però jo voldria fer una versió molt lliure d'aquestes converses i afegint-hi moltes altres coses. Aleshores, aquí hi ha material molt divers. Vaig tenir la sort de fer en el Capmany una entrevista l'any 81 molt llarga per Serra d'Or. Després hi ha coses dels seus llibres de memòries, de memòries del Pasqual Maragall, discursos del Maragall, i veus, a partir de tot això i més material de procedències més diverses encara, he construït una situació, i aquesta situació és que el desembre del 83 la Campmany li diu: escolta, vine a casa, xerrem, prenem una copa, perquè jo no sé si puc continuar com a regidor de Cultura i Educació, a mi tot això de la burocràcia aquesta
em supera
i sort tinc de la Lali Vintró que m'ajuda, i aleshores, a partir d'aquí, és una conversa entre amics de generacions diferents, i el sorprenent és que tot, absolutament tot, el que diuen és perfectament actual ara. Tot. I ha estat també una casualitat, diguéssim, no? Perquè quan vam començar a parlar d'això fa un any, doncs la cosa no estava tan dura com està ara. I en aquest moment, doncs, bueno, és interessant. I aleshores tinc la sort de comptar amb una actriu i un actor fantàstics, com són l'Òscar Intendé i l'Anna Güell, i estem, això, a 25 dies de l'estrena.
Que bé. Doncs escolta, estarem molt pendents d'això. Que hi posem alguna cosa avui a la prestatgeria per acompanyar l'emperador?
Doncs sí, fixa't que bé que ho il·lustrem.
Et deixo un pont de mar blava.
Sempre intentem que el llibre que posem a la prestatgeria dialogui una mica. L'emperador és un llarg viatge, i és una novel·la viatge, i he portat, perquè s'ha reeditat ara, un clàssic d'un petit viatge molt interessant, El pont de la mar blava, de Lluís Nicolau d'Olbert. Això ho reedita ara, des i ara, amb una introducció a la Victòria Alsina, i el que fa és reproduir un viatge seguint la petja dels catalans per la Mediterrània, tant a la Tunísia de Ramon Llull i Anselm Torneda, com a, a la Malta, Sicília i tot plegat. És el clàssic viatge culturalista en el qual tot el paisatgisme i unes descripcions molt evocadores es barregen amb el passat històric molt llunyà, diguem, de la nostra cultura en relació en aquell territori. Per tant, és purament mediterrània.
Doncs ara tornareu de cop a la trista realitat, Jordi Coca i Màrius Serra, perquè Xavier García Albiol està fent una roda de premsa al Parlament.